Al matí amb Raquel García. Al matí amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Un dels reptes dels professionals sanitaris és fer més ràpida la recuperació dels pacients, especialment els que es troben en un estat més crític. Avui parlarem d'un projecte que va en aquesta línia partint de la utilització de la tecnologia 3D en pacients de la unitat de cures intensives per tal de reduir la seva ansietat. La iniciativa, impulsada per la infermera Lídia Martí, ha estat reconeguda amb el Premi de la Innovació Infermera de la Fundació Infermeria i Societat, que s'entrega aquest dijous. En parlem amb la seva impulsora, Lídia Martí, infermera de l'UCI del Taulí. Bon dia, benvinguda.
Gràcies per invitar-me al
programa. I felicitats pel premi, també.
Gràcies, també.
Ens acompanya la Rosa Jam, que és gestora de l'àrea de crítics. Bon dia i
bon
benvinguda.
Bon dia a tothom.
Primer de tot, expliqueu-nos com és l'equip de 3D que s'utilitza amb aquests pacients i en què consisteix exactament.
Bé, doncs es tractarà de posar unes ulleres de realitat virtual als pacients, unes ulleres que tothom es podria comprar, vull dir que no és res especial fora de lo comú, i bé, serà posar-li les ulleres per donar-los aquesta experiència, no?, immersiva, de fer-los oblidar una mica de la realitat que els envolta, els sorolls de les màquines, dels respiradors, de les alarmes que hi ha a la UCI, no?, i pensem que sempre la realitat virtual podria ser només videojocs, doncs no, hi ha altres aplicacions, com podria ser, doncs això, simplement passant, diguem-ne, una pel·lícula, no?, en 3D, també se pot oferir un altre tipus d'aspectes a millorar, no?
Uh-huh. Almenys durant aquella estona, no? Podríem dir, doncs, que la idea seria, doncs, fugir, no?, una
Exacte.
Mica de l'espai de la UCI i estar, o trobar-se en un espai més agradable, no?, amb un sot potser més tranquil,
sí,
més envolvent.
Més tranquil, sí.
Quin tipus d'imatge, per tant, i de so també es posarà el pacient? Serà predeterminat o s'adaptarà als gustos també de cada usuari?
En principi, per fer la prova pilot serà unes imatges predeterminades, ja que després, per fer l'anàlisi de dades i estadístiques, doncs, que no sigui tot massa libre albedrío, no, diguem-ne, vull dir que sigui una mica més controlat, per tant no es deixarà massa escollir el pacient. Seran imatges relacionades amb paisatges, amb naturalesa, amb aigua, no? Possiblement pot ser que puguin sortir alguns animals salvatges, diguem-ne, però serien paisatges, naturalesa, d'aquest estil, no? Ja que aprofitar, doncs, els beneficis que té la natura, doncs, perquè li reportin calma i tranquil·litat al malalt.
Uh-huh. Com va sorgir la idea de crear, d'utilitzar aquesta tecnologia en pacients de la UCI?
Bé, doncs aquesta tecnologia em va sorgir la idea de... Un dia estava llegint que l'Hospital Sant Juan de Dios de Córdoba, doncs, feien una iniciativa que es deia Pacients que Curen, i ja porten bastant de temps amb aquesta iniciativa, que treuen els pacients a passejar, ja sigui amb el llit o amb una cadira de rodes. Però, clar, la nostra UCI, per la seva idiosincràsia, no?, que està a la primera planta, que no té així, diguem-ne, un balcó per sortir ni res, dic, doncs, no els podem treure així a passejar fora, no?, diguem-ne que els hi toqui el sol o veure els paisatges que tenen a l'Hospital de Sant Juan de Dios de Córdoba. Llavors vaig pensar, bueno, doncs una manera de... Ja que, diguem-ne, no els podem fer sortir a la natura, doncs que la natura vingui a ells, no? I llavors, doncs, bueno, dic... el fet de posar les ulleres virtuals, doncs podem cobrir aquesta necessitat que el pacient pot tenir, no?, de contacte visual i acústic amb la natura, i a través de la realitat virtual, doncs, bueno, apropar aquesta experiència.
Rosa, com vas veure que una infermera tingués aquesta iniciativa? Què et va semblar?
Bueno, d'entrada és molt satisfactori, no?, i gratificant tenir dintre de l'equip d'infermeria una persona que impulsi la investigació, i que en definitiva s'impulsa la investigació i repercuteix en el benefici del pacient, en la qualitat assistencial, amb la qual aquest desenvolupament de l'infermera en aquest camp, que no és fàcil, pues sempre és molt gratificant. Dic que no és fàcil perquè qui coneix el món, no? Pues sap que la investigació en el context d'infermeria és difícil, té una sèrie de barreres molt similars que també es poden trobar a altres professions, a altres disciplines, però parlant, ja centrant-nos en avui, que estem parlant amb la Lídia i amb infermeria, doncs aquestes barreres són molt més marcades degut a la idiosincràsia, no? La infermera no té disponibilitat de temps dintre del seu horari laboral, amb la qual a vegades, no sempre, però la majoria de vegades la investigació és vocacional, comporta una iniciativa i un esforç personal i això pues, marca molt que a vegades la investigació amb infermera tingui més limitacions i més producció.
Perquè fomenteu la investigació dins de l'UCI o surt també doncs, sempre doncs, en projectes d'aquesta manera amb la iniciativa dels professionals que hi treballen?
La voluntat és d'impulsar la investigació perquè això comporta increment de coneixement, incorpores millores en la qualitat assistencial. La realitat és que hi ha limitacions. Com he dit, una és que aquesta investigació majoritàriament es fa fora d'horari laboral. També hi ha limitacions de recursos econòmics. I després també pues, hi ha una limitació que cada vegada aquesta limitació és molt menys, però també hi és, que és la cultura de la investigació en infermeria. A vegades només es té la visió de que la infermera ha de, quan parles d'investigació, ha d'investigar. No tothom ha d'investigar, però sí ha de tenir aquesta cultura d'investigació, perquè una cosa és investigar i una altra cosa és consum d'investigació. Això em permet pues, estar al dia de la evidència i aplicar-la en el meu dia a dia. Això també és una altra limitació, no? Que la infermera no tingui, ara han canviat moltíssim aquest camp, però continua sent una de les limitacions, no? Aquesta cultura de la investigació, que a vegades només la focalitzem en el que és la investigació d'estudis.
Expliqueu-nos sobre el tema de l'ansietat, no? Que pateixen els vostres pacients. No sé si és més elevada de la que tenen altres ingressats, el fet, no?, que no puguin moure's, que no puguin rebre més visites, que tampoc doncs, tinguin una finestra, no?, un rellotge, que també això els pot desorientar moltes vegades.
Sí, de fet, jo no tinc dades concretes de si tenen més ansietat o menys que altres pacients a l'hospital, no? Però el fet d'estar intubats en un llit immòbils gairebé, pues, això ja és un hàndicap, no? I viure pues, a vegades situacions vitals o així dificultoses, no? Tot això fa passar que fa pensar que tenen més ansietat que altres pacients, poden tenir més ansietat que altres pacients a l'hospital, no? I, bueno, sí que hi ha habitacions amb finestres i, de fet, fa un temps es van posar rellotges, no, Rosa? I, bueno, s'ha estat treballant per millorar també les visites.
Sí, ara actualment s'està treballant. Bueno, dir que la nostra UCI fa molts anys, més de 15 anys, cosa que ara, igual amb algunes UCIs més recentment ho estan incorporant, nosaltres fa més de 15 anys que ho van incorporar, un horari molt ampli de visites, i encara ara s'està treballant en ampliar-lo més, a passar inclús a 24 hores. Això no és fàcil, no es fa d'un dia per l'altre, necessita també una estructura i programar-lo i controlar totes les limitacions o inconvenients que puguin haver. Això s'està treballant i també s'està treballant que les visites siguin per no solament per adults, sinó que puguin entrar els nens a les UCIs. Està vist que a les UCIs tothom té integrat que els adults van a veure els seus familiars i amics, però els nens no solen visitar ni els familiars més propers, ni avis, ni pares, ni amics. Llavors això s'està treballant, és una cosa que a fora ja és una realitat des de fa molts anys i nosaltres també també ho volem incorporar, precisament per això que dèiem, no? Reduir l'ansietat, el confort, etc. Altres, en definitiva, el benestar del pacient i de la família. També vull apuntar una cosa que ha comentat abans la Lídia, que és respecte als passejos que curen. Sí que som pioners a Còrdoba, aquí amb el nostre àmbit nacional, però nosaltres també ho estem treballant per incorporar, amb la qual junt amb el que la Lídia està desenvolupant i l'altre projecte de també passejos que curen, que també es volen incorporar a la nostra unitat, pues, tot plegat pues, farà que els nostres malalts pues, tinguin una millor qualitat en quant a confort, benestar, altres aspectes molt importants.
Clar, a tu, doncs, a Lídia, se't va acudir doncs, que aquest sistema podria ser una bona manera de calmar els pacients, però no sé si es fan també altres accions en aquest sentit, o tot passa també doncs, per acabar medicant els pacients.
No, bueno, no, a banda, els pacients que necessiten medicació la necessiten, però a banda doncs, també hi ha altres, com posar la tele, les famílies poden portar-li una ràdio al malalt, posar pòsters que, de paisatges, al malalt li agradi algun tipus de d'imatges, fotos de la família, es pot posar, bueno, en realitat el que volen, no? I per altra banda, doncs, també s'estan portant a terme activitats no diàries, però sí periòdiques, com per exemple música en viu, no?
Ara recentment van tindre el concert, no, d'un duo de violí i viola, justament ahir, i això sí que són activitats, doncs, igual que no es fan amb la freqüència que es voldria, no, perquè també hi ha una dificultat, no, de programació i encaixar-ho dintre de lo que és l'activitat de la UFI. Però tot això també contribueix, són accions que contribueixen amb aquest benestar, no, de la família i del pacient, sobretot. Ahir, menciono la d'ahir, però això ja arranca des de fa més d'un any, que es fan activitats mensuals de diferents instruments, i això, per part tant de la família com dels pacients, ha estat molt, molt valorat, amb una valoració molt positiva, amb la qual cosa ens anima a seguir.
I en aquest sentit, creieu que es pot reduir o fins i tot eliminar els fàrmacs sedants que se subministren als pacients si s'aconsegueix doncs, aquesta relaxació, no? Aquesta calma, aquest entorn més agradable?
Bé, eliminar no ho sé. Bueno, de fet, el meu estudi encara està pendent d'iniciar i de posar en marxa. Llavors, bueno, suposo que podríem reduir els fàrmacs, però no sé si eliminar-los de del tot, no? En tot cas, sempre s'està mirant en aquesta línia, en reduir fàrmacs perquè tinguin menys efectes secundaris pels pacients.
I que el pacient pugui estar més conscient i més tranquil, podria reduir també el seu temps d'estada a l'UCI?
Bé, l'estudi, de fet, no està dissenyat amb aquest objectiu, no? Encara, de fet, l'estudi va per comprovar, no? si és viable aplicar la realitat virtual, primer de tot. No? Però sí que doncs, hi ha altres referències bibliogràfiques, altres estudis, que sí que queda palès que es disminueix l'estada de l'hospital, no? Afavoreix la recuperació, no? Que els pacients cooperin i tinguin més ganes, per exemple, en la rehabilitació, en posar esforç per part seva, doncs és molt important, no? L'estat d'ànim per afrontar la recuperació després de viure una experiència com està a la UCI.
Com dèiem, el projecte ha estat reconegut amb un premi que a més té una dotació econòmica. Què és el que suposa per tu aquest guardó i també per l'hospital, evidentment?
Sí, bueno, per mi personalment doncs, és una satisfacció personal perquè a vegades tens idees però bueno, no les portes totes a la pràctica, no? I una idea portada així com a forma de projecte de moment i que sigui premiada doncs, te reporta molta satisfacció personal i te dona més il·lusió encara, no?, de tirar-la endavant i poder això, la facilitat de poder-ho tirar endavant, no? Si és econòmica, perquè com deia la Rosa, doncs, temps en el que és el meu horari assistencial no es contempla que hi hagi una part que jo pugui dedicar-me a la investigació. Llavors, per almenys, aquests premis de dotació econòmica doncs, te donen un impuls per tirar-ho endavant. No? I després també crec que donen visibilitat a la infermera, no? El que fa, que moltes vegades doncs, la societat es perd una mica en què és la infermeria i bueno, doncs, donar aquests premis també dona aquesta visibilitat que li falta a l'infermera, no? A vegades una mica de saber-se vendre el màrqueting, diguem-ne, no? Del que fa, que no només és donar medicació o, no? O els estereotips que es tenen a la societat a vegades, no? I això que també fa recerca i bé, això.
I ara, clar, amb aquesta oportunitat, no, suposo que el que fareu és veure si les vostres hipòtesis, no, es porten a la pràctica amb una prova pilot que ja està en marxa, no sé si teniu calendaris.
Tenim calendari, de fet ara estem a la fase preliminar de la posta en marxa. S'està pendent doncs, d'informar a tots els professionals de forma reglada, diguem-ne, perquè sàpiguen de què anirà l'estudi, que estiguin informats. I després també s'està fent els documents per presentar tant al malalt com a la família, de consentiments informats. I per tant doncs, estem en aquesta fase de posta en marxa, no? Preliminar. I sí, el calendari, sí, la idea és doncs, allà, mes de maig, sí, mes de maig posar-ho en marxa, maig, juny, començar a posar-ho en marxa, els primers malalts.
I quants pacients en formaran part i també com s'ha fet aquesta tria? No sé si han de complir algun tipus de requisit.
Sí, hem pensat que amb uns 20 malalts, com a fase pilot, doncs es pot estar bé aconseguir els 20 malalts i sí, han de tenir uns criteris de selecció que en diem, doncs, bé, que no estiguin en estat de delirium, no? Que siguin pacients que estiguin alerta i col·laboradors, que no estiguin, o sigui, hi ha unes escales per mesurar també el nivell de sedació, no? O d'agitació, per tant, que estiguin això, alertes, col·laboradors i pacients que, per exemple, doncs no tinguin febre, no tinguin una tensió molt alta, no? Diversos paràmetres de constants vitals també que sigui possible dur a terme la realitat virtual. No?
I és el pacient qui pot doncs, acabar decidint si forma part del projecte?
Sí, sí, sí.
O és la família?
No, sempre se li preguntarà al pacient si vol formar part de l'estudi i és un dels criteris de selecció, diguem-ne, el que no vol formar part de l'estudi, doncs no formarà part. I així d'aquesta manera també es respecta el principi d'autonomia del pacient en aquest context.
I explica'ns també en què consistirà doncs, aquesta prova pilota, què és el que es mesurarà, no? I què és el que s'acabarà comprovant.
Sí, doncs, bueno, com l'objectiu, un dels objectius és mirar la viabilitat i seguretat de posar les ulleres de realitat virtual, el que es farà és, bueno, prèviament es miraran les constants vitals del malalt, després durant la sessió de realitat virtual es tornaran a mirar les constants vitals. Bueno, tot i això, el pacient continua monitoritzat tota l'estona. El que vull dir jo que es registraran per després fer l'estadística, no? I veure si això és significatiu o no. I posteriorment, quan acabi la sessió de realitat virtual, tornar a mirar les constants vitals com estan, no? Després també se li passarà un qüestionari d'ansietat i també un qüestionari de satisfacció, no? Com ha viscut l'experiència, si li ha agradat, si no li ha agradat, si l'ha posat més content, si no, si l'ha avorrit, no? Per exemple.
I a totes dues, després d'aquests mesos de prova, el projecte ja estarà a punt per aplicar-se de forma definitiva també, doncs, segons els resultats que vosaltres comproveu? Sí.
Bé, bueno, primer s'ha de... Jo vull ser prudent i dir que primer s'ha de comprovar que sigui viable i segur pel malalt, no? Però bueno...
Bueno, si arribem a uns resultats que confirmem la hipòtesi, no? Que la Lídia pot confirmar la seva hipòtesi, pues, evidentment tot el que suposi una millora pel pacient pues, es faran esforços per implementar-lo.
I Rosa, no sé si ho heu calculat també doncs, a la inversió que necessitaria doncs, l'hospital per aplicar tota aquesta tecnologia de forma habitual entre aquests pacients.
Bueno, això d'entrada encara no està sobre la taula, no? Però a mesura que es vagi avançant sobre el projecte i tinguem resultats, pues això és una cosa que es tindrà que contemplar i bueno, es veu d'entrada viable, perquè com ha dit la Lídia, és una eina, no? Les ulleres que avui en dia estan a l'abast de tothom.
I llavors creieu que seria aplicable també doncs, a altres hospitals o a altres plantes en cas de que funcionés?
Sí, sí, de fet ja a altres hospitals s'està utilitzant la realitat virtual ja fa temps que s'està utilitzant amb nens, per exemple a pediatria i en unitats de cremats també per disminuir el dolor com a mesura distractòria, no? I, bueno, jo també, amb aquesta tecnologia, o sigui, també s'ha de pensar en un futur, no? Que avui en dia pues, la gent porta ràdios, iPads, o que sigui, pues, d'aquí un futur, si ens pregunta la família, escolta, li puc portar unes ulleres de realitat virtual, no? Perquè es poden aconseguir fàcilment, i de fet avui en dia, amb un cartró que és el suport, es pot posar al mòbil i baixar-te un programa de realitat virtual, vull dir que s'ha de pensar en un futur les demandes que puguin tenir els familiars, no? Doncs haver comprovat si és viable i segur pel malalt i possible, doncs podrà donar una resposta també als familiars de dir, pues sí, porteu-li, pues no, no? Igual que es diu, si podeu portar-li la ràdio, doncs sí, porteu-li, no? Que sabem que no, que al contrari, que els hi va bé.
Doncs afortunadament la tecnologia, que moltes vegades doncs, sempre ens queixem, però també ens ofereix moltes possibilitats, moltes oportunitats per transformar els nostres hospitals, per reduir l'ansietat dels pacients en situacions crítiques, com ara ens explicaven. Moltíssimes gràcies, Lídia Martí, infermera de la UCI del Taulí, i a la Rosa Jam, gestora de l'àrea de crítics. D'aquí uns mesos, quan tingueu ja els resultats, us convidem, us emplacem a que torneu aquí al programa i que ens expliqueu doncs, a quin balanç feu d'aquest projecte.
Encantada.
Gràcies, sí,
que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres.